Les entrades per la Copa, el Catalunya-Palestina amb burri i estals, però no perdem de vista que avui és dia de partit.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? On té la sensació que aquesta setmana hem parlat menys de futbol, de qualsevol altra cosa, més que en qualsevol altre partit d'aquesta temporada? Que si la convocatòria ahir per la selecció catalana, que si Ripollet a Copa Catalunya, el sorteig de la Copa del Rei contra el Depor, ara la polseguera aixecada amb la decisió de fer pagar els socis el 4 de desembre, horaris de Copa contra el Depor, de Copa Catalunya, el de Lliga contra l'Ibiza, i per si faltés poc, compta el cel a Sevilla avui, que ha caigut un bon xàfec. De tot, menys de la visita com a tal, avui al camp del CUE, i és normal, entenc sobretot la crispació que hi ha entre els socis, la decisió de fer pagar contra el Depor és impopular, amb matisos, com tot, però ha caigut molt malament a la immensa majoria de la massa social arlequinada, i en parlarem de seguida, només faltaria, no pot ser d'una altra forma. Però som a res, a menys de 6 hores que la piloteta torni a rodar, insisteixo que segurament sigui de les setmanes a les quals n'hem parlat menys del partit que tenim aquí a tocar.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El Toni González, de les vies de so, amb ell arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Victòria 30-24 del Barça d'handbol contra el Wisla Plock polonès. El sabadellenc Aleix Gómez va ser el màxim anotador amb 9 dianes. Els d'Ortega sumen 6 triomfs en 7 jornades i tenen encarrilat el passi als quarts de la Champions. A més, després de guanyar la Lliga Mexicana, l'ex del Sant Nicolau, Pierre Oriola, torna al bàsquet Manresa. Serà la tercera etapa seva a l'equip del Bages. Camerun i Sèrbia s'han quedat fora del Mundial de futbol masculí. El combinat africà va caure el temps afegit contra la República Democràtica del Congo a les semifinals de la primera repesca de l'africana. Nigèria sí va salvar la primera bola de partit a la pròrroga davant de Gabon. Els balcànics, per contra, van perdre 2-0 a Anglaterra en el partit de l'estrena de Veljko Paunovic com a seleccionador. Els serbis ja no tenen opcions d'enxampar Albània a la taula i es perdran el Mundial després d'anar-hi les dues últimes edicions. Avui, entre d'altres, es juguen a 3 de 9 al Polònia, Països Baixos o al Croàcia Illes Fèroe. I a les ATP Finals, plena de victòries d'Alcaraz a la fase de grups, ahir 6-4 i 6-1 contra Musetti, Fritz va perdre davant de Demiñaur. Avui tanca la lligueta Sinner contra Shelton a les dues i Zverev davant d'Auger Aliassime a 2 de 9. Ja hi ha una semifinal definida, Sinner contra Demiñaur, Alcaraz espera rival. Sumari de l'hotel.
Es comenta la recepció.
Farem la prèvia del Betis Deportivo Sabadell d'avui. També la polèmica dels preus del partit de Copa contra el Depor fent pagar els socis. Escoltarem de seguida el director general Bruno Batlle, però a més una mica de futbol de Lliga Elite amb el Sant Mauro Sabadell B, natació amb rècord d'Espanya inclòs de Diego Mira, waterpolo o força en vol amb l'Oar Gràcia i amb el Creu Alta Sabadell en vol.
L'actualitat de la primera ref.
Claudio Barragán confirmat com a tècnic del primer equip de l'Eldense. Només queden, per cert, 700 entrades al nou Pepico Amat pel derbi alacantí Eldense Hèrcules, esgotat al sector herculà. El perfil oficial de la categoria també diu sobre canvis d'entrenador, dues jornades, dues victòries, Múrcia té nou rei, Adrián Colunga, i a l'altre grup crida l'atenció la xifra de 250 partits de Carlos de la Nava amb Unionistes de Salamanca.
La notícia curiosa.
Tres relacionades amb el futbol internacional. D'entrada, el fill de Buffon fa un hat-trick amb Txèquia sub-19. Luis Buffon és el fill de l'exporter italià, però la seva mare és txèquia i és txeca i ha decidit anar amb la República Txeca. A més, la dada que publica Mr. Chip, l'any 62 Iugoslàvia va ser quart al Mundial de Xile, el següent, el 66, es va perdre el d'Anglaterra i des d'aleshores, any 66, ha plogut. Iugoslàvia, Sèrbia i Montenegro, o en l'actualitat Sèrbia, ha seguit sempre un curiós patró. No ha fallat mai els 6 mundials que s'han jugat a Europa i, en canvi, s'ha perdut tots els mundials disputats en territori americà, 6 també. El 2026, a Mèxic, Estats Units i Canadà, no en serà una excepció. I per últim, relacionat amb el futbol serbi, Marca publica: detenen el fill neonazi d'un exfutbolista del Mallorca, Stefan Milojevic, per ser el capo de narcotràfic.
De quin partit no estarem pendents?
De l'Arezzo, Bra, a 2-9, Lega Pro italiana.
I a les xarxes socials.
Sergi Cabanes a Instagram, després de guanyar dimecres a Marsella. Diu així: part de la vida és caure i aixecar-s'hi. L'esport no és menys, quan més forta és la caiguda, millor sap la victòria. I li respon al seu company Costa Aberca dient: el filòsof senyor Sergio.
Avui celebra el seu aniversari
l'exentrenadora i exwaterpolista Belén Sánchez i els exarlequinats Pau Resta i Víctor Vidal. I a més, acabem preguntant-li a la intel·ligència artificial si pot perillar o no el Betis Deportivo Sabadell d'aquest vespre per la pluja.
S'espera que es pugui disputar amb normalitat, però la previsió de pluja intensa i tempesta podria fer que hi hagués un risc moderat d'endarreriment si s'acumula molta aigua o hi ha llampecs. Sevilla està sota alerta groga per pluja degut al pas de la borrasca Clàudia. La previsió a l'hora del partit és de pluja amb intensitat moderada o forta, amb probabilitat entre el 80 i el 100% acompanyada de possibles tempestes. L'alerta de la Met es perllonga fins les 6, però la inestabilitat es manté a la tarda-nit, amb vents del sud que poden arribar a ratxes de 70 km/h. Durant la matinada i el matí s'han registrat xàfecs intensos a la ciutat.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, entrem en matèria. 4 minuts i mig i serà un quart de dues, amb la pluja amenaçant el Betis Deportivo Sabadell d'aquest vespre a les 7. Les precipitacions estan caient sobre Sevilla des d'ahir a la tarda, quan l'expedició arlequinada va arribar a la ciutat andalusa. Avui ho ha fet l'expedició de Ràdio Sabadell, per tant tenim allà els nostres ulls, les nostres orelles, els nostres sentits, perquè ens expliquin com està el panorama, si realment ha plogut tant o no amb aquesta borrasca que ara comentava l'intel·ligència artificial. Sobre el paper, home, hauria de caure moltíssim, però vaja, li preguntem al Sergi Garcés, que el tenim a Sevilla, per tant, que ens faci també una mica d'enveja. Sergi, com estàs?
Bona tarda.
Plou o no plou?
Plou.
I molt?
Ara mateix plou. No, plou. De fet, ha caigut una miqueta allò, una tempesta en qüestió de 5 minutets, però ha plogut molt a les últimes hores, això sí que ens ho han confirmat els autòctons, els de la gent d'aquí, i quan hem arribat a Sevilla plovia. De fet, per un moment ens hem il·lusionat fins i tot amb la possibilitat de que ja hagués passat aquesta tempesta, aquesta Clàudia, per Sevilla, i que fins i tot durant uns minuts ha lluit el sol, però res, en els últims minuts, just abans d'entrar en directe i saludar aquí a l'hotel, hem hagut de fer una mica de cursa per posar-nos allò a refugi.
Doncs a l'hora del partit, la previsió... Bé, Pau Vituri, com estàs?
M'estic fent un comentari, sí, a sobre que
parlaves, què diu el radar?
No, que parlaves del tema dels sentits.
Sí.
El sentit ara mateix que tenen Sergi Garcés i Roger Benet més desenvolupat és el del gust.
Més Roger Benet que un servidor.
No, no, el Sergi deu tenir el de l'olfacte, que el té al plat a taula i no l'està tastant.
Correcte. Hem aconseguit per això que Roger Benet no s'adormi mentre fem aquesta connexió. Com a mínim està entretingut. És com els nens. Li has de buscar una activitat i ara l'activitat és que pugui anar menjant alguna cosa.
Veuràs tu com Dini Ràpid, que encara farà una becaïna abans, sí, d'acabar la connexió.
I tant.
Parlaves del radar.
Sí, que en teoria ha de ploure durant el partit.
O no, no, o no.
Ens ha enganyat la intel·ligència artificial.
A veure, més cap a l'inici que cap al final del partit. És a dir, pel que diu el radar ara mateix, s'espera que cap a les 5-6 de la tarda caigui també una bona tova d'aigua allà a Sevilla, però cap a les 7 8 desapareix aquesta probabilitat de pluja.
De fet, l'avís de la AEMET era fins a les 6 i, per tant, després disminuïa. No venim a parlar de pluges de moment, tot i que ens ha sorprès una miqueta. Hi ha renou amb la decisió de fer pagar els socis a la Copa. Les xarxes socials i els grups de WhatsApp treien fum, sobretot ahir al vespre, quan es va conèixer la notícia. De seguida hi anem, a més amb explicacions del director general, però a mi se'm fa molt estrany, no sé a vosaltres dos, que és que hem parlat poquíssim del Betis Deportivo, queden poques hores pel partit i, si us sembla, comencem per l'última hora del partit, perquè la setmana ha estat ben estranya, parlant de tot menys d'aquest enfrontament. Sergi, dispara tu primer.
No, sí, és evident.
Si tens la boca plena, avisa i parlo jo.
No, que parli el Roger.
M'estic cuidant com un autèntic professional i aquí amb les dents llargues ara mateix. Sí, és veritat. O sigui, al final la setmana, entre una cosa i una altra, que veníem d'on veníem, de la setmana moguda, de l'empat contra el Tarazona a casa, de sortejos, de pensar que si això, que si allò, que si deia, que si no deia, és evident i és veritat que potser ens hem despistat tots un pèl massa i segurament, Adri, et diré la sensació que tinc personal, que li hem donat molt poca importància al partit, massa poca importància al partit d'aquest vespre contra, és cert, ara mateix el cué d'aquest grup segon de la Primera Federació, però al cap i a la fi el que ens està demostrant la Lliga, i no sé si estareu d'acord o no, és que no et pots enrafiar massa d'això de les classificacions. És veritat que el Betis Deportivo només ha guanyat un partit en el que portem de temporada, els números són els que són i tampoc no cal ara dir el que no és, però és cert també que la sensació que ens va deixar el Sabadell a l'últim partit, home, ens convida o ens obliga gairebé a no perdre de vista que avui obrim la jornada i que faria bé l'equip de Ferran Costa de tornar al camí que ens havia mostrat com a mínim a les primeres 10 jornades de Lliga.
I que segurament de portes endins, òbviament, s'està preparant el partit com qualsevol altre i això no destorba tant, tot i que tinguis doncs, a la premsa preguntant-te pel Catalunya-Palestina, pels horaris, etc etc, el pla de partit dissenyat per Ferran Costa, etc. La dinàmica no haurà canviat tant, però a nivell mediàtic, d'afició, etc, és com que el punt de mira no està massa posat en el Luis del Sol. Vituri, orienta'ns una mica la situació dels dos equips, perquè ara apuntava ja el Cel aquesta situació, home, no diré ni crítica ni delicada del Betis Deportivo, però no òptima.
Déu-n'hi-do, El filial verd i blanc, ja amb aquestes primeres urgències, quan hem creuat el primer quart de Lliga, el vam deixar enrere ara fa un partit i mig, tenim el Betis Deportivo QE amb només 8 punts en 11 jornades, té la salvació a 5 punts, que per cert la marca el seu últim rival, l'Ibiza, contra el qual va empatar a 0 a Can Mises. Després ho repassarem a les estadístiques, perquè sí que és cert que els números a casa del Betis Deportivo, a la Luis del Sol, són un pèl millors que fora de casa, tot i venir d'aquest empat. Però també és cert que el Sabadell avui no podem obviar que segurament amb tot aquest batibull de coses que hi ha hagut aquesta setmana, no ho hem comentat, però que més enllà d'obrir per segon divendres consecutiu la jornada, avui és l'únic partit que juga del grup 2, aquest Betis Deportivo Sabadell, i que en cas de guanyar l'equip de Ferran Costa dormiria a només un punt de l'Atlético Madrileño. Per tant, és un partit important al Sabadell per recuperar, per tornar al camí de la victòria després de 3 empats consecutius i, evidentment, pel Betis Deportivo perquè necessita començar a sumar 3 en 3 si no vol que aquesta temporada s'assembli a la 21-22 quan el Sabadell va visitar també Sevilla.
Parlava el Vitori ara d'aquest Ibiza-Betis Deportivo. També ho ha fet el tècnic joveníssim, un dels més joves, ja ho vam comentar. Quan era?
Alcorcón.
És veritat. Alcorcón, Sabadell i Betis Deportivo compartien aquesta característica de tenir els tres entrenadors més joves de la categoria. Doncs Javi Medina és un d'ells i feia referència a les, diu, bones sensacions que van obtenir, que van experimentar a Can Mises.
Los chicos siguen trabajando bien. Creo que el otro día, a pesar de no haber conseguido esa victoria, hicimos un partido muy serio en Ibiza. Era un punto importante, de mucho mérito. Creo que refuerza mucho lo que venimos haciendo en la competición, que somos un equipo que compite muy bien los partidos. Evidentemente tenemos un déficit de victoria, de goles, que tenemos que ir poco a poco yendo revertiendo esa situación. Pero sí, me quedo con el trabajo que hemos hecho durante la semana, entendiendo muy bien lo que tenemos que hacer mañana ante un gran rival y espero que podamos refrendarlo en el campo.
Tècnic jove, ex de l'Antequera, Adri, ara estava refrescant una mica la memòria, és el tercer més jove del grup, si no m'erro, crec que era del gener, I en canvi Ferran Costa era de l'octubre i el tècnic de l'Alcorcón crec que era de l'estiu. Però vaja, tots del 94, tots molt, molt, molt joves, 31 anys.
Per part del Sabadell, el propi Ferran Costa va parlar ahir, l'escoltàvem en directe aquí a la sintonia de l'Hotel Suís. Sergi, aprofita això per anar fent un mos, a Sevilla.
No, jo us espero.
Ah, no, Perfecte, perfecte. Audint. Doncs vinga, Vituri, com a entrant, una mica de Kaiser, que sempre va bé.
Va molt bé. Escolta, quan parlem de que no hi hagi confiances, és parlar de Kaiser i segur que no n'hi haurà ni la més mínima. Demanant dues coses al central de Vilamarxant, del centre d'esport Sabadell. D'entrada, respectar el rival, aquest Betis Deportivo, i el que dèiem, que no hi hagi confiances.
Esta categoría está muy, muy igualada. Todos los equipos tienen sus puntos fuertes y en ese sentido hay que respetarla, ir al 100% en cada partido, en cada acción del juego.
Anar al 100%, diu Kaiser, anar com sempre li agrada dir també al míster allò al 200% i amb el ganivet entre les dents, i sobretot també...
Tu ves fent símils gastronòmics, ganivets i això amb el Garcés de taula, sí.
Sobretot també, ara m'has fet perdre el fil del que anava a dir. Estic espès avui,
Sí, que sigui un partit de reserva, com continua, continua amb el vincle.
Un joc de paraules.
Estàs amb els semàntics del cap, has perdut el guió.
Anava a dir que, sobretot, avui que el Sabadell s'enfronta a un filial, el primer, per cert, dels dos consecutius, contra els quals s'haurà d'enfrontar el conjunt arlequinat.
Vol fotre queixalada al Betis i...
No, simplement que es noti aquest extra també d'experiència del Sabadell, de ser un equip que té més anys a las camas.
Es un filial, como bien dices, tenemos que ir allí a por los tres puntos, hacerles un partido feo, un partido incómodo y a seguir en la línea que estamos llevando, que al final son 11 jornadas y estar 11 jornadas sin perder creo que es algo de valorar, es algo positivo, es muy complicado, sea la categoría que sea. I hay que darle valor.
Doncs cal donar-li aquest punt de valor, i precisament qui ho ha fet ha estat el tècnic del Betis Deportivo, a qui esmentava ara el Vituri, el jove Medina, que, vaja, és un clàssic normalment a les prèvies de partit, però tot elogis pels números que està signant l'equip de Ferran Costa, i de fet, diu el tècnic andalús, que per ells és un repte molt important el fet de rebre un rival com el Sabadell avui a la Luis del Sol.
Pues es un reto el que tenemos mañana, un rival, como dices, ¿no?, que todavía no ha perdido. Creo que es el único de las tres principales categorías del fútbol español que no ha perdido todavía, que es un equipo muy sólido defensivamente, muy vertical y muy agresivo en ataque. Espero e intuyo que será un partido abierto por la propuesta de los dos equipos, que será atractivo también para el aficionado y que espero que consigamos de superar.
Doncs veurem si la pluja, no diré que posa en perill el partit, Sergi, però sí que s'hi pot condicionar o no, depenent del que us trobeu allà al terreny de joc, aquest partit atractiu que deia ara el tècnic del filial bètic, però sobre el paper és un duel desigual, en quant a edats, en quant a experiències, en quant a inicis de temporada. Et recorda, en certa manera, l'última vegada que vam estar allà o no?
Home, jo a principi de temporada vaig ser dels que creia que aquest any el Betis Deportivo no patiria de la manera que ho va fer fa quatre temporades, com recordava el Pau Vituri. De tota manera, la realitat és que torna a ser un equip insultantment jove, un filial molt, molt de manual, per dir-ho així, i veient els resultats que està aconseguint, és evident que li està costant adaptar-se a la competitivitat que té en línies generals aquest grup segon de la Primera Federació. Per tant, no sé si recordar-me tant com per pensar, Adri, ho vas viure tu en primera persona a la ciutat esportiva del Betis, amb una golejada, tant de bo, del Sabadell, però sí que sobre el paper, si fem cas al que hem vist fins ara, amb l'excepció, petita excepció, de l'últim partit de casa del centre d'esports, doncs un partit on si m'hagués de jugar alguna cosa a posar-li l'etiqueta a un dels dos com a teòric favorit, o com a mínim per tenir una mica més la balança d'allò del 50% per cadascun, en, no sé si dir un 35-65 per dir alguna cosa, apostaria clarament a pel Sabadell. Però això s'haurà demostrat. Jo crec que pel tema meteorològic no cal patir tant, entre altres coses. Potser perquè estem molt mal acostumats a casa i que quan plou ens posem tots a tremolar. però en teoria, i per el que hem parlat aquest matí amb aficionats per aquí, no del filial, sinó del Betis en general, ens deien que la Ciutat Esportiva és un autèntic goig, aquest camp principal on avui es jugarà el partit. Per tant, no hauria de ser un dels problemes, més enllà de que, a diferència o per contradir el radar de Pau Vituri, la pluja decideixi fer acte de presència sí a les 7.
Corroboro al 100% que les instal·lacions donen gust. La gespa gairebé sempre espectacular, amb la zona del gimnàs, amb la vidrera que dona directament al camp. Per tant, a vegades fins i tot els jugadors del primer equip que paren per allà estan veient el filial mentre estan fent bicicleta, etc. I Vitoria, avui que miràvem aquest precedent del 0-4, ja no ho deia tant per la golejada, òbviament, perquè mai pots donar per fet res, i menys encara aquesta primera federació, i la prova és que aquell Betis, per exemple, el vam golejar allà, però aquí va treure un puntet de la nova Creu Alta, va empatar, però veiem avui el resum a la redacció, tenien a Raúl García de Haro, un gran davanter, ha fet carrera des d'aleshores, a Ángel Baena, el colomenc que ara està al Wisłolodz de la Ekstraklasa de Polònia, la primera divisió polonesa. Tenia jugadors que...
El germà de Nabil Fekir.
És veritat, no me'n recordava d'ell, és veritat, és veritat.
Tenia jugadors bons, però tenia d'altres també.
El germà de Fekir era com un mini Fekir, era igual, o sigui, tu el veies jugar i això tenia les mateixes... Home, òbviament la mateixa qualitat no, però les mateixes maneres sí. Però era un bon... O sigui, individualment parlant, era un equip amb talent, realment.
Sí, però al final era un conjunt que estava, en aquella època, diria que era la jornada 31, abocat al descens. Estava descendit virtualment a moltíssims, moltíssims punts de la salvació, en una dinàmica doncs, molt, molt negativa. I és cert que va empatar aquí a la nova Creu Alta, en una de les, diria que una de les últimes jornades de la primera volta, però realment a les últimes jornades, ara no recordo si va arribar a treure algun puntet més, vull dir, cada setmana era derrota rere derrota, però sí que és cert que el Sabadell van allà, estava en línia ascendent l'equip de Pedro Munitis, amb aquesta necessitat de fer la feina, com avui té també la necessitat de fer la feina l'equip de Ferran Costa. Jo confio avui en una bona versió del Sabadell, no veig el Betis Deportivo aplicant un mateix pla de partit que el Teruel o que el Tarazona, i evidentment ho he comentat ja, l'estat de la gespa, ho diuen els jugadors, que són els principals protagonistes, no té res a veure amb la nova Creu Alta, per tant avui vull pensar que es trobaran còmodes sobre la Luis del Sol.
Doncs estava repassant perquè recordava algun resultat estrany, i sí, un cop descendit van guanyar dos partits seguits, un d'ells a l'Andorra i l'altre a l'Alcoyano, els dos per 3-2, per fer una mica la guitza res, tres setmanes després d'aquell 0-4 del Sabadell. Però vaja, que no estem aquí per comentar el primer any de Primera Federació, precisament. Tornem a jugar divendres de tot això, i Vituri, l'altre dia, li vau trobar a Kaiser un precedent que ell mateix no recordava. Ara tiro una mica enrere, pels més fidels sobretot. Recordo estar amb el Sergi i la becaineta en directe del Roger Benet al Corcón, quan comentàvem, no, a Kaiser, que diu que no ha jugat mai en tota la seva carrera en divendres, tal, i vosaltres li vau recordar.
Sí, bé, li va trobar el Sergi Park, de fet, que quan jugava a l'Arenas de Getxo, que per cert juga també avui a l'altre grup a Vilés, per tant, curiositat, aquesta coincidència.
Tot lligat.
I li vam fer saber, al final, el de Vilamarxant, que deia això.
Al final el calendari ha salido así y nosotros sinceramente nos adaptamos, no tenemos preferencias y sí que es cierto lo que dices, ahora se va a juntar algún viernes que otro más.
Garcés, a tot això, què tens al plat?
Què tenim al plat? Una mica de truita, una mica d'ensaladilla.
Ah, us esteu comportant.
Uf, la truita entra ara... Oh.
Te venia bona pinta, però sí, hem de preguntar a Roger Benet quina pinta tenia.
Doncs mira, va, Sergi, et donem uns minuts, ara sí, perquè anem a escoltar les estadístiques amb la veu de la Núria García i la signatura del Pau Vituri. Avui, que és dia de partit, de seguida recuperem Sevilla amb aquest soroll de platets de fons que ens està fent venir gana a tots plegats, però abans, com diem, és divendres i, per tant, encara que el partit sigui avui i no en cap de setmana, també la nostra particular dosi d'estadístiques.
El llibre de registre.
El Sabadell mai havia encadenat 4 empats consecutius a Primera Federació. Avui, per tant, és un bon dia per fugir de les X al camp del CUE.
El rival,
El Betis Deportivo ocupa l'última posició amb només 8 punts, a 5 ja de la salvació. Tot i això, recentment ha aconseguit la seva primera i única victòria contra el Sanluqueño i també ve d'empatar sense gols diumenge passat a Can Mises davant l'Ibiza de l'ex-arlequinat Miguel Álvarez.
L'estadística.
Es parla de la poca efectivitat del Sabadell amb només 9 gols a favor. D'aquests 9, però 8 han estat fora de casa. Més alarmants són les xifres del filial verd i blanc, que únicament n'ha marcat 7, però 5 han estat a la Luis del Sol. Comptant els dos grups de la primera federació, només dos equips empitjoren aquest registre, l'Ourense i el Tarazona, l'últim rival del centre d'esports, precisament. Tots dos han transformat 6 dianes.
La curiositat.
Tot i haver-se disputat únicament 11 jornades, el Betis Deportivo ja ha convocat 39 futbolistes diferents, dels quals 29 han jugat algun minut, una xifra elevada i que contrasta amb els 28 i 21, respectivament, que ha fet servir el Sabadell. D'aquesta quarantena de jugadors, per cert, un nom propi, Elias Zidane, el fill petit de Zinedine Zidane. Aquest és central i només ha estat titular en 3 partits, 2 dels quals el primer a Terol i l'últim a Eivissa.
Els precedents.
La d'avui és la segona visita a la Luis del Sol. L'anterior va ser a la temporada 2021-2022, amb aquella recordada golejada per 0-4 amb un doblet de Jacobo González. Mugruza i Aleix Coc també van veure porteria. Per cert, com ara, el filial verd i blanc també era cuer, en aquell moment virtualment descendit, mentre que el Sabadell de Munitis, en plena remuntada a la classificació, va dormir en play-off.
Amb el xiulet a la mà.
Juan Antonio Campos Salinas, veterà murcià de 36 anys que porta 12 temporades arbitrant a la categoria de bronze. El centre d'esports mai ha estat de sort amb ell. Un empat i 5 derrotes. A la nova Creu Alta, de fet, un cop va haver de sortir escortat per l'empresa de seguretat i els Mossos després d'una desfeta per 1-3 contra el Castellón. El Betis, però, tampoc ha guanyat en els dos cops que ha coincidit amb ell. I atenció amb la mitjana, que és elevada. 6,35 grogues i 0,31 vermelles per partit.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs una X avui, que faria que per primer cop el Sabadell encadeni 4 empats seguits a la primera federació. Tant de bo que no, que sigui amb una victòria. El mateix compte de la primera federació ara destacava el tema de les porteries a 0, de no anar mai per darrere en el marcador, d'estar invictes, etc etc. El perfil de X. A les 7, des de mitja hora abans, aquí a Ràdio Sabadell, aquest partit, aquest Betis Deportivo Centre d'Esports. Us sembla que anem a la polèmica o què?
Sí.
Perquè, mira, començo per tu,
igual,
Vituri.
Igual té la boca plena ja ara sí el Sergi. Saps què? Perdona, faig un petit incís. Estava mirant ara el resum del Sabadell-Castellón, aquell 1-3, perquè no recordo exactament
la polèmica.
En què la va liar tant a Campos Salinas per sortir escortat de la nova Creu Alta.
A mi m'ha vingut el flash de l'expulsió de Pedro Munitis, això sí.
Sí.
Però no recordo exactament el què.
I Pablo Doñate també, però és que portem tants arbitratges de dubtosos en els últims anys que vaja. Quan busques a Google el nom de l'àrbitre i Ràdio Sabadell et surt per una banda o per una altra alguna polèmica.
Al final estem parlant d'un àrbitre amb el qual el Sabadell no ha guanyat mai 5 derrotes i un empat. O sigui que al final les xifres també s'haurien de trencar avui. Un Sabadell que, com dèiem en començar, farà pagar els socis per veure la Copa contra el Depor. Ahir al vespre es confirmaven dues coses. El canvi d'horari, passar de les 9 a les 7, és a dir, s'avança 2 hores, i que serà televisat per les autonòmiques, pel primer canal de la TVGA i per Esport 3. I després just es posaven a la venda les entrades. Bàsicament, Vituri, la crítica és fer pagar els socis per un partit que, per entendre'ns, ja es va jugar fa 2 anys a la Lliga.
I perquè al final vens d'on vens. I vens del fang, i vens d'ara fa 5 anys una temporada amb coronavirus, amb Covid, i la gent no va poder entrar a l'estadi. Vens d'un any a segona federació, l'equip t'ha acompanyat arreu i no ha caigut, com bé deies abans, no ha caigut bé aquesta decisió del club. Deixa'm dir, per posar en context, els socis, els abonats, tenen un 50% de descompte en les entrades. Valen 40 euros a tribuna, 30 a lateral i 20 a gols sense aquest descompte. Aplicant el descompte, 20 a tribuna, 15 a lateral i 10 euros a gols. Polèmica aquí, punts polèmics. Recordem, el carnet de soci a l'estiu incloia
cito literal, la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Aquesta realment és la segona eliminatòria. Podem dir allò de feta la llei, feta la trampa. Aquí cadascú pot fer la seva interpretació, si això és tendenciós, perquè semblava que podia fer referència a aquest primer partit de Copa a casa, o si s'ha d'agafar literalment. Quan es va redactar, és cert que hi havia una mínima possibilitat, una molt ínfima possibilitat, de jugar aquesta primera eliminatòria a la nova Creu Alta. Després, quan es van repartir els grups...
És l'hora del cafè. El Benet ha demanat el cafè, ja.
Després, quan es van fer els quatre grups amb aquells criteris de proximitat geogràfica, aquesta mínima opció de jugar a la nova Creu Alta va quedar descartat. I, per tant, segur que el Sabadell havia de jugar fora. Va acabar sent a Sa Pobla. I després l'altre punt polèmic que s'ha comentat a les xarxes, en els grups de WhatsApp, com deies, en les últimes hores, és que els socis tenen temps per retirar les seves localitats fins al dilluns previ al partit, fins al dia 1. Recordem que el partit és el dia 4. Per tant, si ho fas el mateix dia, el dia abans, dos dies abans, s'alliberen tots els seients i et toca pagar com un aficionat normal i corrent.
Garcés, com si fos pràcticament el tribuna preferent, opinió, no sé què et sembla, tot el pollastre que hi ha muntat, sobretot a nivell això de xarxes socials, etc., a l'entorn del Sabadell.
Mira, començo per tancar el capítol d'aquesta tarda, perquè m'he deixat una cosa per dir, que és una mòdula d'anècdota, i no m'escaquejo del tema polèmic. Has parlat abans que des del gimnàs del primer equip es pot veure el partit d'aquesta tarda. Doncs bé, no serà des del gimnàs, però tindrem un jugador de la primera plantilla del Betis, com a mínim, que avui vindrà a veure el seu exequip.
Sergi Altimira.
Ja ens ha confirmat els de Ràdio Sabadell que avui, si no passa res estrany, estarà a Lluís del Sol per veure, com dic, el filial del seu actual club i el seu exequip, i amb alguns excompanys en aquesta plantilla arlequinada. Dit això, és que hi ha tantes arestes en aquesta història que, com diu Pau Vituri, jo ho acabaria resumint en que el club, en línies generals, gairebé sempre acaba tenint un problema de comunicació. És a dir, si tu vols tenir aquesta decisió, la vols tirar endavant, l'has d'explicar molt bé. I no vull tirar pedres contra el que ahir va acabar sortint a donar la cara, perquè al final no acaba de ser més que el portaveu, el director general, en aquest cas, Bruno Batlle. Però costa d'entendre si no t'ho expliquen bé. I crec que el club, des de fa un temps, hauria d'explicar més i millor, i ho deixo aquí, el fet de quina és la situació econòmica real. Ja està, ho deixo aquí, perquè potser si això s'expliqués podríem arribar a entendre-ho. D'altra banda, crec que això que estava comentant el Pau Vituri, per exemple, aquest redactat de primera eliminatòria, doncs home, tu t'estalvies el problema, com han fet altres clubs molt propers, no redactant això i deixant clar des d'un primer moment que la Copa es paga. No seria ni la primera ni l'última vegada que el carnet de soci del Sabadell no entra a la Copa del Rei. Igual que no entra al play-off en algunes ocasions, tot el que tu vulguis. I tercera, tots plegats ens hem, no sé si mal acostumat o ben acostumat, digue-li com vulguis, a que, vaig a un altre detall, les famoses... jornades econòmiques. Suposo que vosaltres, que ja també comenceu a tenir una edat,
sí,
la recordeu.
El dia d'ajuda al club.
Correcte. Això fa uns anys, i em sembla perfecte, com a soci que sóc, em sembla immillorable, això es va fer desaparèixer. Ara no ho entendríem. Segurament hi ha una gent molt jove que no entendria que ara el club, per la llei no escrita, digués que en el carnet només entren 17 de les 19 jornades, perquè dues tocarà passar per caixa. I aquí ens hem mal acostumat, ben acostumat, digue-li com vulguis, a que això no existeix. Amb tot aquest batibull, si això ho arribes a explicar una mica millor, segurament, com a mínim, a una part de la crítica li passa millor. I només afegiré una cosa, i tothom és lliure de criticar els més veterans perquè tenen un bagatge a la seva esquena que així els fa creadors, i els més joves perquè, per desconeixement segurament, també. Com a mínim, jo el que demano és que, ja que tothom és lliure d'opinar, home, si ens hem de queixar que els socis paguem, que es queixin els socis. Els no socis, que es tapin. És a dir, aquells que fan bandera però que no ho són... com a mínim que no entrin en el sidral, perquè ells els hi tocava pagar igual, de totes. Torno a dir, opina, és lliure. I a les xarxes socials, més, perquè no et demanen res. Desafortunadament, no et demanen ni que t'identifiquis moltes vegades de qui ets realment. però home, alguns que ja ens comencem a conèixer tots plegats, estaria bé que primer es fessin socis per opinar de que els socis hagin de pagar, perquè si no en aquesta guerra ningú, en aquesta batalla ningú els ha demanat la seva opinió.
Jo crec que en aquesta línia també que comenta Sergi, que parlaves del tema comunicatiu, crec que una altra de les errades, abans ho comentava amb l'Adri a la redacció, és el fet de plantejar aquest partit com un partit amb un 50% de descompte per socis. És a dir, tu planteja-ho des d'un primer moment com una jornada econòmica d'ajuda al club, i això segurament es veurà millor, tot i que també tindria les seves crítiques,
segur.
Que no pas... No, un partit de Copa superespecial, torna Antonio Hidalgo i tens un 50% de descompte. No, estàs fent passar per caixa el soci de la mateixa manera.
Per això et dic, Pau, perdona, que és, jo crec que hi ha un problema, no d'ara, d'anys enrere, i ara també, on el club li costa molt, no et diré amb la veritat per davant, però bé, afrontar que les decisions es prenen per la raó que sigui, però es prenen. I aquí... fa la impressió que les prenen però després es volen matisar, i gairebé en el matís o en la justificació encara emboliques més la troca que no pas si, com dius ara, per exemple, per posar aquest exemple concret que acabes de fer, vas de cara i dius: senyors, la copa es paga, no va en el carnet, punt. El que vulgui fer-se soci a principi de temporada, que ho sàpiga d'entrada, i així et toqui el Deportivo, et toqui l'Eibar o a la segona o a la propera ronda, perquè tant de bo estiguem a la propera ronda, ens tocarà el Barça o el Madrid, es pagarà sempre. I llavors t'agradarà més que et toqui pagar 10, que et toqui pagar 15 o que et toqui pagar 30. És igual, el que sigui, el que et diguin. I llavors et podràs enfadar si consideres que 20 és molt i que 40 és poc. M'és igual. Però el fet de jugar a que sí però no, però el 50% com dius, etc., per mi, opinió de soci, ara ja no tant com a periodista, opinió de soci, em pot arribar a emprenyar molt més que no si vas directament. I jo, quan trec el carnet aquest estiu, em diuen d'entrada que aquí només entren 19, 18 o 17 partits, o on entra la meitat, i jo decidiré si em faig soci per la meitat o prefereixo pagar cada setmana quan vagi a l'estadi a la meva entrada. Ja està.
I caldria veure després si en comptes del Depor és el Huesca, l'Andorra, el Mirandés, o a la següent també, ronda també toca el Getafe.
Aquesta és una altra aresta.
A veure si hagués estat també de pagament o no.
Crec que si és... Perdona, Adri, només per acabar, que m'estiro molt. Jo crec que si ens hagués tocat un primera divisió, o quan ens toqui, que estic convençut que ens tocarà, ho sento per Antonio Hidalgo i el Deportivo, però ens tocarà un primera divisió, crec que es pagaria, sempre, 100%, segur. Tinc molts més dubtes, com has obert ara la història, a que si ens arriba a tocar Huesca o l'Eibar, que et deia jo ara fa un moment, si s'hagués pagat. Jo tinc la sensació, la impressió, però és una sensació, és una oloreta, no tinc informació al respecte, em fa la impressió que si el rival no hagués estat d'aquest empaque, a més amb el que significa el retorn d'Antonio Hidalgo, amb tot plegat, crec que no haguessin pagat els socis per veure aquest partit, però mai no ho sabrem ara ja.
Doncs espero que, malgrat tot, no quedi massa deslluït aquest Sabadell Depor. Esmentava el Sergi abans les explicacions del director general, del Bruno Batlle. Les hem escoltat des d'ahir al vespre a Ràdio Sabadell.fm. Hem portat 4 tastets ràpids. El primer, del tema de primera ronda o primer partit a casa, aclarint aquest malentès.
Des d'inici de temporada vam establir això, que la Copa del Rei només incloia la primera eliminatòria en cas de jugar la primera ronda a casa, que no ha estat el cas, amb la qual cosa aquí havíem de posar, com hem dit, preus de mercat. Però insisteixo, molt important, el que volíem era recompensar el soci, fer-li aquest 50% i que puguin venir tots al camp.
La segona, explicant com es gesta tot això, com s'ha decidit que sigui dia de pagament als socis.
Tot això es decideix a nivell de consell, però no, es fa un benchmark, es mira quins són els preus en aquests casos en partits d'aquest estil. És veritat que el nostre club fa molt temps que el soci no ha de pagar, no fem dies de partit, dies especials o dies dels socis o jornades econòmiques.
Un altre, incidint precisament al tema dels preus, diu Batlle, que responen a un estudi que han fet sobre com està el mercat en aquest tipus de partits, que malauradament feia massa que no jugava el Sabadell.
Havíem de posar preus de mercat per aquest partit, és un partit molt, molt maco, més enllà de que el Depor sigui un històric, a més a més li sumem que ve Antonio Hidalgo, que és història del club, i doncs creiem que serà un partit molt bonic. Llavors, els preus de les entrades són preus de mercat, i el que sí també teníem molt clar és que el soci havíem de fer-li un descompte molt important del 50%, perquè doncs puguin venir tots els socis que puguin.
I la última sobre què suposa pel club poder rebre un incentiu econòmic extra. Recorda el director general que a Primera Federació els números no quadren mai i que, per tant, és una oportunitat per mitigar aquestes pèrdues.
Jo sóc molt pesat amb això i crec que som una mica pesats a vegades explicant-ho, però també hem de saber que el club és un club que en aquesta categoria doncs és molt deficitari i que al final doncs aquests partits doncs són una oportunitat per també generar ingressos que permetin, que és el que volem al final, el que volem és això, és millorar l'equip, fer equips més competitius com el tenim aquest any, millorar l'experiència del soci, fer millores de l'estadi, doncs tot això ens ajuda i és el que seguirem fent.
Doncs el Bruno Batlle, el director general, les opinions, cadascú tindrà la seva després d'escoltar el Bruno. M'imagino que la majoria, l'opinió que portava de casa, doncs acabarà pesant més que no pas el que acaba d'escoltar ara, bé sigui per l'opinió del Vituri i del Garcés o bé sigui per les explicacions del portaveu, com deia abans el Sergi, del director general del club, del Bruno Batlle, explicant el perquè d'aquesta mesura. I per cert, gairebé per rematar-ho, que tenim nova perla de la federació, Vituri, no riguis, perquè sí, ja... Si ja era estrany jugar dijous a la Copa tenint en compte que veníem d'un divendres a Gràcia contra l'Europa i que el Depor jugava a Albacete dissabte, per tant podries haver jugat perfectament un dimarts o un dimecres, semblava que això podria implicar que el dia de l'Ibiza seria dilluns, recordem, ple pont, festiu, es pot jugar perfectament el 8 de desembre i així no emprenyes més del compte, doncs tampoc.
Marxo, no puc parlar d'aquesta qüestió. No, és que a veure, el tema de les entrades ha pogut emprenyar a molta gent amb raó, però no deixa de ser una decisió empresarial. Això és una... El tema dels horaris comença a ser una mala praxi, o sigui, un tema d'inaptitud, perquè el partit de l'Ibiza, tant que ens queixàvem que no hi havia partits a l'estadi en diumenge a la tarda, patapam, diumenge dia 7 de desembre a les 4 a la Nova Creu Alta, però clar... enmig del pont.
O sigui, sí,
bé, pont, cap de setmana llarg, estirat pel darrere.
I ni 72 hores de descans.
Aquesta és una altra. Ara que es vol aplicar allò de les 72 hores de descans pels professionals entre partit i partit, no hi haurà 72 hores, hi haurà 69, per ser més exactes. És que, clar, posar-ho en un partit enmig del pont, un partit que, a més, no és televisat, és a dir, només el fa Futbol Club i la Liga Plus, no el fan pel canal lineal, per els milions de canals on està tota Espanya paralitzada per veure els partits de
si
la categoria.
I si mires els dos partits de dilluns ja és de traca.
Clar, és que per això, vull dir, hi havia forats suficients per posar aquest partit en dilluns. Hi ha un derbi murcià Cartagena-Real Murcia. L'FC és cert que juga a Copa, dijous, contra el València. El Real Murcia ho fa dimecres contra el Cádiz.
El de traca és el següent.
Ho puc entendre. Al final, mira, són dos equips que juguen Copa i és un derbi murcià, dilluns a la tarda, dia festiu, pot portar gent allà a l'estadi, a Cartagonova. El tema és l'altre. És que l'altre partit que han posat el dilluns és un Tarazona-Europa, dos equips que estan eliminats de la Copa del Rei i que no jugaran entre setmana. És una autèntica animalada.
És una ineptitud constant a l'hora d'organitzar la categoria. En fi, Garcés, vols afegir alguna cosa més o ja et deixem que la truita que te la passem pel microones ara?
No, sí, ara he de demanar una altra perquè Roger Benet de miqueta en miqueta ha anat agafant i res, ara demanem una segona ronda, que aquesta ha volat.
A 2-7, el Sabadell en joc d'aquest Betis Deportivo Sabadell.
A 2-7 i en paraigües.
Una abraçada, records per aquí.
Fins ara, adéu.
Vituri, fins ara.
Fins ara.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I per tancar el bloc de futbol, el Sabadell ve a visitar diumenge a les 5 Santa Margarida de Montbui per enfrontar-se a un Sant Mauro que, amb el seu triomf al camp del Júpiter 0-1, ha superat els arlequinats just aquesta setmana i són fora del descens un puntet per sobre. Marc Cabestany comptarà amb les baixes de Bobby per lesió i dels dos laterals esquerra, Mario i Marcos, per les polèmiques expulsions patides davant del Vilafranca. Havent creuat ja l'equador de la primera volta, el tècnic castellarenc assumeix que han hagut de reajustar objectius.
La realitat és que estem a baix, no hem encadenat dues o tres setmanes consecutives sumant. L'equip ho sap, l'equip en té moltes ganes, crec que ho hem merescut, però de moment no ho hem trobat. Aleshores, a pica pedra, ara mateix l'objectiu, lògicament, és la permanència, no podem mirar més enllà. Jo crec que l'equip ja el tenim, està competint. Sí que necessitem estabilitat i regularitat, que no ens passin aquestes coses, perquè això ens desajusta i ens fa que aquest procés s'allargui una miqueta més. Jo crec que amb una mica més d'encert, amb potser menys situacions aquestes no controlables a nivell d'àrbitre, a nivell del que sigui, doncs jo crec que haguéssim agafat ja aquesta regularitat de punts.
Ara mateix el Sabadell B és tercer per la cua, la Lliga Elite, amb 7 punts en 8 jornades, un per sota de la permanència, a 6 del play-off i a 9 de l'ascens directe. El Sant Mauro, tot això, és només un punt per sobre, però Cabestany no creu que aquestes alçades es pugui parlar ja de duels directes.
Jo diria que no, que és massa d'hora. De fet, l'any passat el mateix Sant Mauro estava líder i va acabar empatant el camp del Vic i es va salvar per aquest punt en l'última jornada, perquè la segona volta no sé si portaven 9 o 10 partits sense guanyar. Això és molt llarg i ara a ningú li agrada estar baix, a nosaltres no ens agrada estar baix. Jo crec que això, que estem treballant molt per aconseguir punts que de moment no hem obtingut, i a més no acabes d'empatar els partits que no pots guanyar, sinó que per una lluna seva, com deies, doncs sempre ens toca perdre per la mínima, i no som un equip que rep gaires gols, però ens està penalitzant en sèrie aquestes situacions. Finals. Som finals i tant de bo trobem més aviat que tard aquesta regularitat.
El filial ve de caure en polèmica, 1-2 contra el Vilafranca Olímpia, però en l'últim desplaçament va guanyar pel mateix marcador a Valls. El partit contra el Sant Mauro, diumenge a les 5 de la tarda.
L'Hotel Suís. Una manera.
T'aproven el pressupost de la reforma, es compleixen els terminis de la teva obra i hi ha dies que tot encaixa a la perfecció. Com les cuines d'Obramat, que gràcies a la seva varietat i versatilitat encaixen a qualsevol projecte de reforma. Vine i descobreix els nostres models de cuina al millor preu. També a Obramat Ponès, on compren els professionals. Obramat.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
El 30 de novembre finalitza el període d'adaptació sense sancions de la zona de baixes emissions de Sabadell. Si el teu vehicle no té distintiu ambiental de la Direcció General de Trànsit, recorda sol·licitar l'autorització per poder circular dins l'àmbit de la zona de baixes emissions. Troba tota la informació a web.sabadell.cat/ZBE. Sabadell respira. La zona de baixes emissions compta amb el finançament de la Unió Europea en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya i dels projectes Fons Climàtic de la Generalitat de Catalunya.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Deu minuts i les dues, saltem a l'aigua perquè ens arriben excel·lents notícies des del Campionat d'Espanya en piscina curta que va començar ahir a la Nova Escullera. Diego Mira ha batut el rècord d'Espanya dels 400 estils que estava en possessió d'Alan Cabello des del 2009, de l'època dels famosos banyadors de poliuretà. A més, la nova plusmarca de 4 minuts, 4 segons i 83 centèsimes, gairebé 3 dècimes més ràpida que l'anterior, classifica de manera folgada el nedador de Sant Omera per l'europeu de Lublin, del mes que ve. Per fer-nos una idea, Mira li va treure gairebé 6 segons al segon classificat. Però el murcià no serà l'únic representant del natació Sabadell a terres poloneses. Allà hi tindrem el tarragoní Carles Coll, que ja tenia el bitllet de la butxaca, i aquest matí s'hi ha sumat Eudald Terrats. Ahir va ser plata en els 200 braça, a només 3 dècimes d'Hugo González i a 2 de la mínima europea, i fa una estona l'ha aconseguit en el 100 braça, rebaixant per 3 centèsimes la marca que demanàvem. Atents també aquesta tarda a Sergio De Celis, perquè ha signat el millor temps de les sèries dels 50 lliures a 2 centèsimes del rècord del campionat i a 3 d'aquesta mínima. I a tot això, en categoria femenina, la sabadellenca del Sant Andreu, Ainhoa Campabadal, es va imposar ahir a la final del 400 lliures amb millor marca personal i també va aconseguir aquest bitllet per anar a Polònia.
Hotel Suís.
En waterpolo aquest cap de setmana tenim el tercer Sant Andreu-Sabadell de la temporada. El primer va ser a la Supercopa d'Espanya de fa un mes, en què les de David Palma van sorprendre amb un inici aclarat parador i van aixecar el títol després de guanyar per 11-8. El duel de demà correspon a la sisena jornada de la Divisió d'Honor femenina i actualment les andreuenques són líders en solitari amb un punt de diferència al que es va deixar l'Astralpul guanyant la setmana passada els penals a Mataró. Tot i això, les de Javi Aznar han patit algun ensurt inesperat, com la victòria per la mínima mínima a la piscina del Catalunya. Amb tot això a la coctelera, Palma creu que el Sant Andreu sortirà demà amb la lliçó apresa.
Ja vam veure a dimecres, no?, la jornada intersemanal de la Lliga, que el Cata perda un contra Sant Andreu, amb la qual jo crec que tenen aquella sensació de ojo, que aquí en qualsevol moment t'arriba un equip i te la lia. I jo crec que després del resultat de la Supercopa i de l'avís que han tingut aquí del Cata, segurament vindran, o sigui, anem nosaltres allà al seu camp i tindran moltes ganes de guanyar el partit, segurament.
Demà a 6:15 arrencarà la Pere Serrat, aquest Sant Andreu Estrelpul Sabadell. Un quart d'hora més tard ho farà el Keio masculí. Després de la gesta a Marsella, l'equip de Quim Colet torna a la Lliga visitant la Josep Vallès del Mediterrani. Recordem que el club és quart després de la derrota en l'últim partit a la piscina també descoberta del CNB, mentre que els del barri de Sants són sisens amb 6 punts menys. I en handbol, l'Oar Gràcia té dos partits ben diferents. A plata femenina, el paper de favorites és per les de Pol Ibáñez, que són invictes i lideren la taula un punt per sobre de l'Elche B. Per contra, el rival demà, el carrer Bocaccio, l'Almassora, és quart per la cua amb només 4 punts. Una de les capitanes, Clàudia Marrugat, no es refia de ningú, tampoc de les valencianes.
El Pol, l'entrenador, els primers partits deia, bueno, aquest equip jo crec que som superiors, crec que les podem guanyar. I al minut zero, quan començava el partit, es girava i deia, hosti, aquestes ties competeixen molt bé. I li vam dir, Pol, és que aquí ningú regala res, aquí tothom competeix, tothom va mort. I bueno, els equips valencians ja tenen, no?, com aquest ADN de que van a tope. Llavors, en cap moment es pot baixar la guàrdia. I, òbviament, no serà cap partit fàcil.
El partit de demà, per ser, enfrontarà la portera saguntina Maria Gil, de l'Oar, amb un dels seus ex-equips. L'Oar femení Almassora, demà a 6:00 a Gràcia. Mitja hora més tard jugarà el masculí a Sant Vicenç, com dèiem, rols completament diferents. Arriben els de Pere Llats flirtejant amb el descens i s'enfronten al segon classificat, un handbol Sant Vicenç, que és 9 punts per sobre la taula de Primera Nacional. El porter Marc Pérez veu una oportunitat ideal per capgirar la tendència en un moment de màxima dificultat.
Al final aquí és on es determina els de veritat, si són els guanyadors o perdedors, els que deixen enfonsar-se en les arenes movedisses, per si dir-ho, o els que surten d'allà amb una victòria i segueixen cap endavant. I aquí és on de fer nosaltres aquest pas per aconseguir aquests dos punts i començar la ratxa bona, per si dir-ho, no?
Tot plegat perquè la dinàmica que arrosseguen ara és de 4 derrotes consecutives i 6 jornades sense guanyar pels graciencs, que només tenen un puntet de marge respecte al perill. El Sant Vicenç o el Gràcia, recordem, demà a 6:55 a Sant Vicenç dels Horts. I encara en handbol, el Creu Alta Sabadell es vesteix de gala aquest diumenge a Cal Balsac. Pel matí, partits, a 2:15, dinar de germanor, a 4:00, la presentació de tots els equips i tot rematat amb més partits al vespre, incloent-hi el del sènior femení. Albert Bosch, president Arlequinat, què tal, com estàs?
Hola, què tal? Bona tarda.
Dia gran, el dia segurament que moveu més gent a la vegada al pavelló.
Home, sí, diem que l'aforo el sobrepassem una mica, sí, sí.
Aprofito per fer la típica, com està de salut el club ara, aprofitant aquesta presentació, quins objectius teniu entre mans?
Home, la veritat és que aquest any és un any molt especial, és un any especial perquè recuperem el sènior femení després de 50 anys, ha començat ja la Lliga, ha començat força bé, i després hi ha una altra fita, que és que som a 300 aquest any.
S'ha quedat just tallat quan anaves a dir som?
Aquest any som 300, ja.
Ah, som 300. Doncs queda dit, al final, número rodó. Dissabte, el sènior masculí juga a partit de Lliga Catalana Argent a Vilanova i la Geltrú, a la pista del Cué. Per tant, no coincideix amb aquesta presentació. L'equip és cinquè per la cua ara mateix amb 5 punts. Com es presenta aquesta temporada?
Home, ha començat la temporada difícil. La veritat és que hem tingut bastantes lesions i lesions de pes, hem pogut anar fent, i hi ha hagut molts partits que han arribat molt ajustats i al final ha sortit creu. Teòricament, estadísticament, han de començar a sortir cara d'aquí poc. La setmana passada contra el Sarrià es perd al final i a poc s'està treballant bé, s'està funcionant bé, el bloc està treballant bé, el Genís està fent molt bona feina, vol dir... Zero preocupació.
El femení sí que juga just darrere de les presentacions, a 6:2 contra el filial del Sant Esteve Sarrovires. 5 victòries en 7 jornades i terceres en aquesta Lliga de Primera Catalana. Què tal aquest projecte, que a més, com deies ara, és força recent d'haver recuperat l'equip de noies?
Sí, home, és un projecte super il·lusionant. És un projecte que després de molts anys treballant amb la base, ha arribat a les 8 juvenils de l'any passat, ha passat a ser el primer equip, més tot de reforços que han vingut, i han de, com aquell qui diu, s'acaben de treure el carnet de conduir i ara és aprendre a competir amb els grans. Ha començat molt bé, amb els dubtes normals de quan comences, però a poc van agafant el to i té pinta d'una molt, molt bona temporada.
Home, anant terceres, condueixen, però no et diré que tenien hores de vol ja abans d'allò d'haver fet pràctiques pel seu aire, però malament no condueixen del tot, eh?
És un molt bon grup, a més la incorporació de les veteranes que han vingut i a ajudar fa un mix molt maco, l'Aida està treballant bé, vol dir que és un altre punt il·lusionant.
I acabo amb una de més general, no només a nivell de sènior, sinó ara que deies el tema dels 300, etc. Quin és el principal repte de futur que teniu com a entitat ara?
Home, jo crec que ara, amb l'aparició ja del sènior femení, escrivim un punt i a part i comencem a escriure una altra història, i jo crec que és créixer ara qualitativament, i per créixer qualitativament necessitem més espais, necessitem poder desenvolupar tot el projecte que tenim amb cara i ulls, i aquest és el gran repte de futur. Mm-hmm.
Doncs a les 4 de diumenge, Cal Balsac, el dia gran, la hora H d'aquesta presentació, i just darrere, com dèiem, el partit del sènior femení. Que sigui una festa, a gaudir-la. Albert Bosch, president del Creu Alta Sabadell en vol, i si acaba amb victòria del femení, doncs ja ni t'explico. Una abraçada, cuida't molt.
Moltes gràcies.
Un minutet i les dues, arriba el Pere Gallifa i tota l'agenda informatiu. Recordeu, avui divendres tenim doble cita perquè a partir de 6:45 tindrem el Sabadell en joc del Betis Deportivo Centre d'Esport Sabadell. Una abraçada des del control de so del Toni González, que ha fet possible que l'Hotel Suís soni com ha sonat. Una abraçada, fins després, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.